L'Àlex Abolló és un museòleg i avui ens ve a presentar un projecte particular que es diu precisament Museu Particular i és un projecte que va ser premiat l'any passat en la darrera edició dels Premis de Museologia que donem des de l'Associació de Professionals de la Museologia de Catalunya justament per l'interès i per la particularitat que té aquest projecte. Àlex, gràcies una vegada més per voler participar. Endavant. Gràcies.
Sí, escolteu bé. No, en tot cas, gràcies a vosaltres per convidar-me. És un plaer pujar a Girona. A més, sempre ha sigut divertit perquè he pogut veure gent que feia temps que no veia, la Carme, la Sílvia, no? També doncs, del Ecomuseu Farinera, també, on hem treballat plegats. Per tant, sempre és divertit pujar a Girona, perquè a més és una ciutat fantàstica i és l'esperança de Catalunya, com a mínim a nivell d'Ajuntament. Crec que sí. En tot cas, jo us venia a parlar, doncs, de, com deia el Joan, d'aquest projecte, Museu Particular, Etnologia d'anar per casa, un projecte que vam desenvolupar l'any 2021, no solament jo, sinó també doncs, en companyia de l'Anna Maria Endebert, una companya de batalles d'allà fa molts anys, i no només i no sol, tampoc, sinó amb tota la complicitat de l'equip del Museu de la Vida Rural, de l'Espluga de Francolí, que també doncs, alguns representants estan aquí. El Museu Particular, Etnologia d'anar per casa, és un projecte, o vaja, era un projecte, que el que volia era donar veu a objectes quotidians, convertint-los en peces de museu i alhora doncs, difondre les seves particularitats a través, doncs, principalment, de les xarxes socials. Res nou, perquè portem tot el matí no, una miqueta girant gairebé entorn als mateixos conceptes, no, perquè doncs, es tracta d'una forma de procedir doncs, altament interessant. Espera, això, ara. Doncs, sorpresa, us parlaré de la Covid. No sé si us sona, no, sembla que ara ja ha passat, però segueix havent-hi. L'altre dia em deia, oh, no sé qui té Covid i no vindrà. I dic, ostres, és veritat, si encara n'hi ha, no? Imagina't, doncs, més que res és per posar-vos una miqueta en context, no? Doncs, a principis del 2020, que vam tenir doncs, tota aquesta revolució, el projecte, com us deia, es va desenvolupar l'any 2021, per tant, està totalment condicionat per aquesta casuística. Perdó, és que no he posat el cronòmetre en marxa. Ara ja està, si no m'allargaré massa. Doncs, com us deia, al final el que va passar no, és que aquella tasca no, iniciada ja a mitjans, sobretot, dels anys 90, d'aquelles primeres webs, d'aquelles primeres exposicions digitals en l'entorn dels museus, s'accelera no, en la majoria dels casos per obligació, en gairebé en tots els casos, doncs, ens hem de posar molt les piles no, de veure com arribem al nostre públic, ja que el nostre públic no pot arribar a nosaltres per les vies regulars, que són doncs, les visites presencials principalment. No? Aleshores, veiem que sorgeixen doncs, tota aquesta allau a vegades doncs, de projectes vinculats en l'entorn digital i doncs, vinculats amb els museus. I a l'altre, no, en el plànol potser més personal, doncs, també alhora passem més temps que mai a casa. No? I aleshores doncs, bueno, vam veure com fèiem pa, després doncs, vam comprar paper de vàter com si hagués de venir la guerra, ens vam descobrir nosaltres mateixos, bueno, vam fer ioga, bueno, vam fer un munt de coses. No? A mi, doncs, després de ja haver comptat quantes rajoles tenia al pis i bueno, haver mirat tots els racons de casa i tots els sostres i tenir-lo més impolut que mai perquè doncs, no fos cas, no? Vam arribar a desinfectar els tetabrics de llet quan els compràvem del súper. Vull dir que avui t'ho mires amb una miqueta de perspectiva i dius, uau. Jo seguia no, amb aquest neguit de fer-me preguntes i era, doncs, ostres, des de quan mengem amb forquilla i per què mengem amb forquilla i no mengen amb forquilla d'altra gent, no? I aquesta cosa de fer-se preguntes, vinculat doncs, amb l'ofici de museòleg, acaba desembocant en bona part amb el projecte del Museu Particular, com us deia, Etnologia d'anar per casa precisament per això. És veritat, però, que al final tot ve també de referents personals, no? I aquí, doncs, deixeu-me el moment pilota, i és que poques vegades m'ha passat això, no? Que és, vas a un museu i, ostres, aquell museu parla de tu. I això és meravellós. No? És quan veus que té sentit. No? I me recordo perfectament quan el tuit és del juny, però el vaig visitar el març del 2017 per primera vegada, l'Etno, que per això dic el moment pilota va estar aquí el director, perquè n'havíem parlat molt al màster i de més, igual que Neuchâtel, i quan el visito i veig que en una d'aquelles vitrines hi ha un flash, que és un gelat, que jo, bueno, me n'he menjat tonelades i perquè us feu la idea de potser el tipus d'home gris que sóc, jo juraria que encara avui en dia és el meu gelat preferit, que simplement és aigua i una miqueta de sucre, eh? Vull dir que imagineu-vos, no, la vida trepidant que porto. Doncs, ostres, aquella vitrina estava parlant dels meus estius, no? Allò i una gerra de tanc de llimona era el meu estiu. Que guai. Per què els museus no fan això? No? Per què no vaig haver d'anar fins a València? Que encantadíssim, perquè el museu aquell és brutal i doncs, tota aquesta nova la renovació que estan fent de la permanent doncs, segueix la mateixa línia. No? Jo vull fer això. Doncs què fem? Creem el museu particular, aquesta tecnologia d'anar per casa que us anava dient, on agafem coses que jo tenia a casa però que tothom tenia en definitiva a casa, i exposem-les, convertim-les, això que dèiem, convertim-les en peces de museu i expliquem-les. Per tant, com deia, els objectius, era difondre aquest patrimoni etnològic. Veig que hi ha un problema amb els accents, però bé, en tot cas, aprofundir en aquest potencial que tenen els objectes quotidians, no només de parlar per si mateixos, sinó de parlar de nosaltres mateixos, que al final el que ens interessa o el que ens hauria d'interessar en bona part als museus, i no sempre és així, és les persones, no? A vegades parlem de la col·lecció, potser hauríem de parlar de les persones a través de la col·lecció, no la inversa, però vaja, això al final acaben sent opinions. I el funcionament és que, com dèiem, ja ho hem anat veient aquí, era senzillíssim. Agafem un objecte quotidià, el convertim en peça de museu, no? Amb tota aquesta reflexió que fèiem o que es feia al principi de tot, doncs, de qui decideix què és, què no és peça de museu, i a partir d'aquí difonem i reflexionem. A través de dues vies, en un costat doncs, teníem la via presencial, que aquí és on entra fortament la col·laboració amb el Museu de la Vida Rural, que... Ara, Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla, l'Espluga de Francolí, doncs, des del 1988 és un referent nacional en el tractament doncs, de l'etnologia, però també doncs, d'una visió gens ortodoxa d'aquesta doncs, pagesia catalana del segle XIX i segle XX, també doncs, amb tots aquests empels que estan fent amb l'art contemporani, amb una visió molt més transversal, amb l'impuls de la sostenibilitat. I, a més, doncs, tenien en el seu edifici principal, que es va inaugurar el 2009, Albert, ho estic dient bé, 2009, doncs, tenien aquesta finestra, que no li acabaven de donar un ús particular, diguéssim, valgui la redundància. I, per tant, va dir, ostres, doncs, aquesta serà la nostra seu, la seu física del museu serà aquesta. No era accessible, vull dir, no hi podies entrar, perquè no hi caps, no? Ja veieu que és una finestra, no s'havia de pagar entrada, perquè està al peu del carrer que passa per davant del museu, per tant, era fantàstic. Problema, que és que durant un temps, no? Sobretot els primers mesos des que vam obrir la seu, només hi podien accedir primer gent de l'Espluga de Francolí, perquè doncs, hi havia confinament municipal, i després gent de la Conca de Barberà, perquè va haver-hi confinament comarcal. No? Durant un temps, doncs, únicament. Per això teníem clar que no només la part presencial havia de tenir doncs, la seva... Ui. No només la part presencial havia d'existir, sinó que havíem de traspassar, no? Havíem de superar aquesta limitació que ens imposaven doncs, des de la part política del, no? Per raons sanitàries, que eren doncs, els confinaments que es van anar succeint en aquell període. Per això la part virtual doncs, tenia tot el sentit i en aquest cas el que vam fer va ser crear dos perfils en xarxes diferents. Vam coincidir que era millor doncs, Twitter i Instagram. I, a banda d'això, doncs, també una petita web per poder doncs, abocar determinats articles que fossin més extensos, no? Que no pas els 280 caràcters que té un tuit, per exemple. I després doncs, també enllaçar-ho amb el Museu de la Vida Rural, la seva col·lecció, a través doncs, del blog que ja té el propi museu i en el que es van doncs, publicant regularment articles. Això com ho fèiem? Doncs a través de tècniques com l'storytelling, el que fèiem era, doncs, en el cas de Twitter, utilitzàvem i fèiem fields, que em sembla que és un vídeo, fèiem fils que anàvem explicant, sempre amb continguts doncs, audiovisuals, fotografies, GIFs, vídeos, etc., explicant doncs, les particularitats de l'objecte que havíem triat per aquell mes. Cada mes era un objecte que s'estava en aquella vitrina que vèieu. Simplement l'objecte, una petita cartela i res més en el cas de la vitrina, la informació no, desglossada, diguéssim, aquesta era per via digital perquè fos el màxim d'accessible. Per exemple, si no, l'objecte del mes d'abril, que va ser aquest que veieu aquí, que és una agulla d'estendre, no aquest, perquè bueno, la gràcia d'això és que s'estava un mes allà, després tornava a casa meva i jo feia servir igual. Vull dir que no crec que la probabilitat sigui que del cistell on tinc les agulles d'estendre hagi agafat ara exactament la mateixa que vaig agafar a l'abril del 2021 per posar a la vitrina. No? Que en aquest cas va ser molt divertit el primer dels objectes, que va ser una forquilla i que doncs, va donar gairebé la volta al món, podríem dir, perquè em van trucar de ràdios d'Argentina i de Colòmbia per fer una entrevista sobre el museu d'una sola pieza, que pensava, senyors, no estem inventant res, no? Vull dir, i a més, vull dir, avui encara m'ha quedat molt més clar veient les experiències dels meus antecessors, dels ponents que han parlat abans que jo, doncs el dia que la vaig treure d'allà, aquella mateixa nit la vaig fer servir per... Bueno, li vaig passar un drapet, per si de cas, però la vaig fer servir per batre ous i vaig menjar la truita sense cap mena de problema i segueix estant ara al calaix de la meva cuina, que és d'on va sortir. I no passava res, això que parlàvem de sacralitzar, de sacralitzar. Doncs en el cas doncs, de la agulla d'estendre roba, començàvem també sempre fent un mateix esquema, que era comencem explicant d'on surt, no? Quin és el seu origen, en principi, no? Que és aquesta cadena de tuits que veiem aquí, no, de l'agulla, de no d'entendre que doncs en aquest cas concret té uns 150 anys d'existència, és una secta protestant dels Estats Units qui s'inventa o qui comença a utilitzar aquesta espècie doncs d'eina per subjectar la roba, que se'n fan infinitat de models, però que al final n'hi ha un concret que és el que acaba fent fortuna. Per tant, ens preguntem també com s'estenia abans que existissin les agulles d'estendre roba. Per tant, anem a la part doncs, de l'art. També podem treballar amb diverses fonts, no? Veient doncs, simplement en branques o directament a terra, en alguns espais. Doncs, d'aquesta manera doncs, podem estendre. I no només això, sinó que després el que fèiem era teixir relats o metarrelats que anessin molt més enllà, no? del propi objecte. I que parlessin de coses doncs, que potser no tenien tant a veure com preguntar, com veure no, que el 2006 als Estats Units tanca l'última fàbrica que hi havia als Estats Units que fabricaven agulles d'estendre roba. No? I ara, a veure si el vídeo... Aquesta és la tomba del propietari de la fàbrica, perquè veieu que... I tanca perquè proliferen les assecadores automàtiques, no? I és un país, especialment que aquest documental, el Drying for Freedom, ho explora com no tenir assecadora és un símbol de pobresa i per tant està estigmatitzat. Moltes urbanitzacions tenen expressament prohibit tenir simplement cordills per estendre a fora el jardí perquè devalua la casa i devalua la resta de cases del voltant. I aleshores parlem doncs, de sostenibilitat a través de preguntar-nos si acabarem extingint les agulles d'estendre o no. Però estem parlant dels Estats Units, però parlem també de casa nostra. No? Com pot ser que també proliferin les assecadores automàtiques a casa nostra, o no? Que som un país amb més de 2.500 hores de sol anuals, però és que a més veiem com hi ha ciutats, no sé com està aquí el tema Girona, Carme, però segurament també és així de restrictiu, on directament està prohibit estendre i que es vegi des del carrer, no? Que al final no deixa de ser una forma d'humanitzar la ciutat. Vull dir, si viu gent, aquesta gent, en principi, hauria de portar calces i calçotets. Bueno, i si no em porta, que no em porti, Vull dir que no passa absolutament res, no? Però vull dir que no em molesta pas veure penjat, no? Que hi ha, doncs, no sé, una samarreta o un pantaló. Vull dir que si viu gent, aquesta gent potser ho ha de fer servir, no? I en tot cas, se suposa que quan estan estesos és perquè acaben de sortir de la rentadora, que estan nets, vull dir que tampoc no cal, no hi ha un tema de salubritat al darrere, no? Doncs al final això el que estem fent, no, en el cas doncs, de les assecadores, és la producció de CO2 a l'atmosfera, el consum d'energia, que ens ho podríem estalviar simplement deixant que el sol faci la seva feina que fa doncs, milers i milers d'anys que està fent. No? A través d'aquest doncs, objecte podem arribar a parlar d'això. Però també podem enllaçar-ho, i això és el que fèiem amb el Museu de la Vida Rural, amb la seva col·lecció. No? És a dir, doncs, si parlem de les agulles, doncs, podem parlar de feminisme i podem parlar doncs, de com la tasca de la bugada tradicionalment ha sigut una tasca, com la majoria de les de la llar, associades a les dones, i podem doncs, rebuscar la seva col·lecció, doncs, totes aquestes peces vinculades a la bugada, no? Veure com al final, després, el safareig públic acaba esdevenint el lloc de socialització de la dona, no? Un lloc ja clarament discriminatori i doncs, marcadament diferencial, és a dir, no? Les dones anaven a socialitzar en un espai on s'anava a treballar. I un espai a mercè de les inclemències, no, del temps, on això, s'havia d'anar amb la roba que no estava tampoc al costat de casa, no, que s'havia d'anar, després s'havia de tornar amb la roba molla, que pesa el doble, per estendre, no, estendre els baixos normalment, però després quan s'inventen coses com aquestes poden estendre els terrats, no? Per tant, l'urbanisme també en part té alguna cosa a veure, en alguns casos, tampoc no cal que ho fem tot pel boc gros, amb la invenció de les agulles d'estendre, contraposat amb aquest espai de socialització dels homes, que al final era el bar, no? Un lloc on hi havia menjar, on hi havia beguda, on hi havia cultura, perquè doncs, hi havia o informació, no? Perquè hi havia els principals diaris, on hi havia calefacció a l'hivern, perquè hi havia l'estufa. Bé, no? Aquesta cosa la podem veure, o per exemple quan el mes de març vam exposar un tampó higiènic com a peça del museu particular, aquí sí que vaig haver de demanar una sessió, vull dir, no era de la meva pròpia col·lecció, vam agafar, no? I vam buscar i vam explorar tota la col·lecció de morters fantàstiques que té el Museu de la Vida Rural per lligar aquest tabú de la menstruació amb totes aquestes fàbules, no? I tots aquests estereotips lligats a aquest procés. No? Si tens la regla no pots fer maionesa perquè se't talla, que si no toques no miris a ningú que li tires un mal d'ull, bueno, coses molt estranyes, no? Que s'han anat dient i que s'han, no? aquesta estigmatització que no deixa formar part, no és una baula més d'aquesta doncs, cadena de la societat patriarcal en la que estem inscrits. Doncs, amb tot això, no? Fixeu-vos, de tot el que es pot arribar a xerrar, no? Doncs d'un sol objecte tan petit, tan quotidià com aquest, que a més en aquest cas és superversàtil, perquè tant et serveix perquè no et prengui el tanga volant el vent, com per quan t'has menjat mitja bossa de patates que saps que després no s'estovin, com vés a saber què, no? Vull dir que és molt senzill, però alhora és molt versàtil. Això el que vam poder doncs, després fer una avaluació dels resultats, perquè al final també tenim molta tendència en general a fer, però després poc a avaluar, no? I aleshores a vegades perpetuem determinats errors pel fet de no haver-nos assegut una estona quan s'acaben les coses i comentar com ha anat, no? Doncs els principals resultats són aquests que veieu aquí, que és la creació d'una comunitat fidel de seguidors, en alguns casos fins i tot podríem dir de grupis, de gent que ens seguia constantment, no? I que a més feia la seva aportació, és a dir, quan parlàvem de la forquilla, gent que deia, mireu, aquesta és la meva forquilla que ha sobreviscut a 5 mudances i no sé què, no? O un senyor que ens va explicar una història fantàstica d'una forquilla amb una esvàstica, que era la forquilla que feia servir el seu avi cada dia, però que no sabien per què. No? I al final, doncs, era... Clar, no sabien si preguntar si és que li agradava això d'aixecar el braç o és que no... I resulta que doncs, va estar presoner en un camp de concentració i que quan va marxar va poder arreplegar allò. No? I doncs era aquest record, això que parlàvem abans, d'Ima, d'aquests objectes, no? Que a vegades són latents, no? Que estan allà i que la seva història està esperant allà i explica'm, però que a vegades no acaben sortint i a vegades sí, no? A banda, doncs, vam poder superar aquestes limitacions que ens imposava la pandèmia, vam poder fer aquesta divulgació, aquesta didàctica del patrimoni cultural a través de les xarxes, generant un impacte en mitjans de comunicació nacionals, però també internacionals, per això que us deia, inspirant en alguns casos, no?, i amb tota la modèstia possible a d'altres agents, sobretot aquí s'ha quedat una paraula una miqueta estranya, educatius, i després, doncs, finalment, el reconeixement que vam rebre el setembre passat, que ens omple d'alegria de l'Associació de Museòlegs, vaja, de l'Associació de Museologia, perdó, que hem canviat el nom, de Catalunya, que, doncs, o de professionals de la museologia, exacte, perdó. És que, no, si l'hem canviat, ho vam votar, no?, en assemblea, no?, doncs l'haurem de fer servir el nom, si l'hem canviat, doncs que ens va donar, doncs, aquest premi com la millor iniciativa d'activitat en l'àmbit dels museus catalans de l'any 2021. Com us deia, els seguidors, a nivell, doncs, de, en aquest cas estan en castellà, perquè també he reaprofitat la imatge, amb tasses d'engagement, d'aquesta atrapabilitat molt per sobre del que es consideren d'èxit, no? En el cas, doncs, per exemple, de Twitter, es considera que al voltant d'un 3% d'engagement està bé, no? En aquest cas nosaltres vam arribar a un 4,1. En el cas, doncs, d'Instagram, es considera que entre el 0,5 i 1% d'engagement està bé. Això va variant, i també es depèn, doncs, dels indicadors que puguis consultar. Nosaltres vam arribar gairebé al 14%, per tant estem més que satisfets. I després, no, l'opinió, no, d'aquesta gent, això que us deia de l'avaluació, al final, doncs, per coses de la vida, aquest projecte s'ha acabat reconvertint en la meva tesi doctoral. Aleshores, doncs, també he hagut de fer una miqueta, doncs, de l'avaluació una miqueta més profunda o més extensa, i el que vam fer, doncs, va ser quan vam acabar el projecte, vam demanar lliurement, no?, la gent que havia participat a través d'aquestes xarxes que, doncs, complissin uns qüestionaris on se'ls feien unes determinades preguntes. En aquest cas és una selecció d'algunes afirmacions que els demanàvem que responguessin, i, per exemple, no, veiem, no, que la primera de tot, no, que els hi preguntava si s'havien sentit interpel·lats, no? Això que a mi m'havia passat a l'Etno, no? Doncs si això ho havíem aconseguit amb alguns altres, amb algunes altres persones, no? Si s'havien sentit interpel·lats o representats pel museu particular, no? I la gran majoria van dir, no, que estaven d'acord o totalment d'acord, o en d'altres, no, l'estratègia aquesta d'aquest binomi entre virtual, presencial, doncs també quedava evidenciada, doncs, que la gent li havia agradat i que, doncs, estava contenta amb aquest fet. També, que en aquest cas no surt, però una altra de les afirmacions, deia, preguntava, en general, penso que els museus no parlen prou de les persones, no? I també, en aquest cas, la majoria no era tan òbvia com en el cas de la representació, però sí que hi havia molta gent que estava d'acord, i molt d'acord amb això, amb creure que en general els museus no parlen de les persones, no? És a dir, que és una feina que tenim encara molt per endavant. I com us deia, aquesta inspiració, no? Bueno, aquí us poso aquest, és un mitjà digital d'Ucraïna que, doncs, es va fer ressò de que obríem aquest museu d'una única peça, però al costat teniu, doncs, el Museu de lo Quotidià, que és una experiència que vam fer conjuntament amb l'Institut Vidal i Barraquer de Tarragona, amb el grau de formació en animació turística i sociocultural, que, doncs, van veure el projecte i el van replicar a la seva escola o en el seu institut, no? Ells van agafar un objecte antic, un objecte nou, la mateixa tipologia d'objectes, els contraposaven, després van anar amb els seus avis, van, no? I van fer, doncs, també una part, doncs, de memòria oral, d'entrevistes i de més, no? Per tal, doncs, d'acabar, doncs, de complementar-ho, no? Això que us deia. I en definitiva no era més, és que no és més, a vegades a mi em feia molta vergonya, entre cometes, quan havia de respondre aquests periodistes, no? I que el que feien era com evidenciar la novetat o la innovació, no? I a mi em feia com a vergonya, perquè és que no és res que no s'estigui fent en d'altres espais des de fa molts anys, no? I no deixa de ser el que ja, doncs, a principi de segle, Umberto Eco, doncs, va evidenciar, no, en aquell museu pel tercer mil·lenni, no, que deia, doncs, que ell citava a Paul Valéry, no, i deia: "Els museus hi ha massa obres, no? Hem de fer neteja en aquest sentit", no? I ell proposava que en els propers 1000 anys l'objectiu, no? Que anem bé, n'hem passat 23, vull dir que no patiu, que tenim marge encara, si és que abans no ha patat el planeta, que també és possible, doncs això, no? D'arribar que el museu del tercer mil·lenni ha de ser un museu on hi hagi una única peça, no? I que, per tant, a través d'aquesta única peça es vesteixi tots els fils possibles, que és realment, és una possibilitat que es pot arribar a fer, i doncs que, per tant, sigui com molt més dinàmic, no? I estic encantadíssim de poder compartir doncs aquesta taula, no? I doncs aquest espai amb, per mi, referents com són Neuchâtel o com són l'Etno, que jo sempre dic que jo aquí estic molt bé on estic, però que vaja, que si Neuchâtel o l'Etno me dice bien, lo dejo todo. En tot cas, moltes gràcies. Jo deixo aquí, després si hi ha preguntes i demés, no? entenc que les podrem respondre, i això, que gràcies per convidar-me.